L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Benvinguts, bon dia. Com és habitual, obrim la plana informativa que ens porta pels diferents municipis units per l'Ebre. Avui, precisament, l'aigua encetarà el nostre temps d'informació. Però també farem un recorregut per la política municipal, la cultura, l'esport i d'altres àmbits noticiables d'aquest dimarts, dia 11 de maig del 2010. Avui obrim la plana informativa amb un tema important, l'aigua, perquè Convergència i Unió insistirà en el Roine per esborrar l'amenaça de trasbassament sobre l'Ebre. El Partit dels Socialistes, Iniciativa per Catalunya als Verds, neguen que planifiquin una captació del Segre, segons explica avui el diari El Punt. El programa electoral de CiU inclourà el compromís de reclamar al govern de l'Estat el trasbassament del Roine, amb l'objectiu d'esborrar qualsevol amenaça sobre l'Ebre. Així ho anunciava el president de CiU a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, després que s'ajornés a posar damunt la taula un possible trasbassament del Segre a Barcelona. En la propera campanya electoral insistirem en el trasbassament del Roine, afirmava Xavier Pallarès. El president de CiU a les Terres de l'Ebre va assenyalar que els francesos estan disposats a vendre l'aigua, però que si no es té en compte l'opció de portar aigua del Roine, l'Ebre continuarà estant amenaçat. Pallarès va afegir-hi que la pressió sobre l'Ebre anirà en augment si les inversions que s'han fet no serveixen per resoldre la demanda hídrica, però sobretot si a Espanya hi ha un canvi de govern. A banda, el tripartit no descarta la interconnexió de xarxes, advertia. El diputat de CiU va explicar que recentment també han parlat del tema amb el Bloc Nacionalista Valencià i que les dues forces coincideixen en el fet que l'aigua del Roine és la solució del futur per tot l'arc mediterrani. La defensa que fa CiU del trasbassament del Roine és una posició coneguda, va remarcar. Per la seva banda, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, explicava que si em donen a triar entre el Roine i l'Ebre o el Segre, no tinc cap dubte, afegia. Segons Bel, no té gaire sentit que el tripartit continuï planificant trasbassaments al mateix temps que afirme que les noves infraestructures hídriques serviran per descartar els trasbassaments. D'altra banda, Pallarès admetia que CiU, de les Terres de l'Ebre, encara no ha definit una posició respecte de la manifestació que la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha convocat per al dia 30 de maig a Barcelona en defensa del cabal mediambiental. De fet, l'Assemblea de Militants del Baix Ebre té prevista una reunió, però el suport de CiU a la convocatòria de la Plataforma en Defensa de l'Ebre no figura en l'ordre del dia. D'altra banda, Jaume Forcadell, d'Iniciativa per Catalunya als Verds, va confirmar el suport a la manifestació de Barcelona si la protesta no barreja d'altres temes i és per reclamar el cabal ambiental per a l'Ebre. Iniciativa anirà davant de tot i la Plataforma en Defensa de l'Ebre tindrà el nostre suport, assenyalava Forcadell. El president d'Iniciativa a l'Ebre també es va referir a la darrera polèmica sobre la possible recuperació del trasbassament del Segre. Tot ha sortit a partir d'una xerrada en què un tècnic de l'Agència Catalana de l'Aigua parla de determinades hipòtesis i solucions del futur, precisava, però no hi ha cap pla de gestió per al 2015-2027 i les inversions que ara s'estan executant i programant permetran arribar a aquesta data sense haver de recórrer al trasbassament. D'altra banda, el president del Partit dels Socialistes de Catalunya a les Terres de l'Ebre, Joan Sabaté, negava ahir que el govern de José Montilla estigués planificant cap trasbassament a Barcelona des de la conca de l'Ebre. És un tema molt delicat i no permetrem cap ambigüitat per part nostra, va dir Sabaté. Sabaté afegia que respecten el paper de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, però que no poden acudir a la manifestació perquè confien que el govern de l'Estat fixarà un cabal ecològic en el nou pla de conca. Més de 800 regants d'arreu de l'Estat espanyol participen del 12è Congrés de Regants que organitza la Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre. Avui s'inaugura aquest congrés a Tarragona, un congrés que clourà el proper divendres i que, entre d'altres fets destacats, comptaran amb la inauguració d'un monument dedicat als regants que s'ha ubicat al costat del canalet marítim de la ciutat d'Amposta. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens dona més detalls d'aquesta informació.
Doncs efectivament, el secretari d'Estat i Medi Rural i d'Aigua, Josep Puigeu, i així com també el conseller d'Agricultura, Joaquim Llena, doncs presideixen avui el 12è Congrés Estatal de Comunitats de Regants d'Espanya, que celebra el Palau de Congrés de Tarragona, però que està organitzat per la Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre, amb seu a Amposta. Cal recordar que seran més de 800 persones que assistiran en aquest congrés procedents de totes les comunitats de regants d'Espanya, el que ha fet que per infraestructures es celebri a Tarragona, tot i que a Amposta també es realitzaran diferents actes, tal com explicava el vicepresident de la Comunitat de Regants, Josep Manel Ferrer.
Sí, el dijous sortim des de Tarragona i fem una visita al Delta, perquè la major part de la gent no la coneix. I llavors, bueno, per les seves característiques, per la seva problemàtica, per tota la discussió que va haver en el seu moment en el pla hidrològic, però, bueno, que se'n donen compte de les necessitats que hi ha, de com som i què és el que passa. Després se farà el de la inauguració del monument, hi haurà pues, un dinar de germanor aquí al pavelló final per a tots els assistents. Farem una visita en posta, perquè també ens coneguen una mica més de prop, la comunitat i el que és el poble. Suposo que, bueno, pues, alguna gent, pues, hi ha coses que comprar o curiositats, etc. I després, més tard, pues, ja a última hora de la tarda ja tornarem a Tarragona, perquè el divendres fem la clausura i ja marxem tots cadascú a la seva ciutat d'origen, no?
A més de les diferents ponències, un dels actes més destacats serà la inauguració del monument dedicat als regants, un caduc de força singular que ha estat realitzat per l'artista ampostí Josep Plai, del que ens parlava també el vicepresident de la Comunitat de Regants, Josep Manel Ferrer.
Exactament, allí al costat de la fira, ja està, suposo que ha acabat, ahir el vaig veure que encara estaven treballant, i és un monument que, bueno, vol suposar que és com un cadup o una estructura que recull aigua i després la torna a tirar al canalet. Està en plaques solars que dona l'energia perquè la bombeta pugi l'aigua fins a dalt de tot, i després, d'una manera helicoidal, va baixant per tots aquells anells que representen, diríem, les diferents comunitats de regants que hi ha, no?
Cal destacar també que en aquest congrés que celebra el 12è, no s'hem parlat del trasbassament de l'Ebre, ja que, segons ha afirmat Josep Manel Ferrer, és un tema que ja no està contemplat de cara al futur.
Creiem que està aparcat, Bueno, aparcat o ja fora de lo que és la línia política de qualsevol govern. Crec que en el seu moment va haver aquell intent, no va sortir bé, i jo crec que a partir de llavors cap govern ja s'irà buscant alternatives, perquè suposo que s'ha de donar el servei d'aigua, que és un element principalíssim per a qualsevol activitat humana, però es buscaran alternatives diferents i no serà aquella.
Cal recordar que l'objectiu del Congrés, que durarà fins al divendres, és analitzar la situació de l'agricultura i de l'aigua en el context marcat pel risc del pròxim, la provincialització, que es diu, de la gestió de les conques per la pujada de les tarifes elèctriques. Aquest Congrés el clourà el divendres el president de la Generalitat, José Montilla.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I ara viatgem fins l'Ametlla de Mar perquè l'aparcament de les Escoles Velles s'inaugurarà a començaments d'estiu. A finals de maig s'adjudiquen les primeres places d'aquesta estructura de tres plantes amb capacitat per allotjar a 300 vehicles i que ha tingut un cost quasi de 4 milions d'euros. Araceli Domínguez ens parla de les característiques d'aquesta obra.
Aquest estiu l'aparcament soterrat de les Escoles Velles ja funcionarà a ple rendiment. De fet, a finals de mes es comencen a adjudicar les primeres places de l'aparcament a les persones que ja l'han sol·licitat i està previst que les instal·lacions es puguin inaugurar per Sant Pere. L'aparcament té una superfície total de 8.513 metres quadrats i té capacitat per allotjar a 300 vehicles, 91 a la primera planta, 114 a la segona i 109 a la tercera. El preu de venda de cada plaça oscil·la entre els 15.000 i els 18.000 euros i són de tres tipus: reduïdes, menys de 2,20 metres d'amplada per 4,5 de llargada, normals, 2,20 per 4,5 i grans, més de 2,20 per 4,5, que poden acollir a turismes, monovolums i furgonetes petites. L'emplaçament contempla un servei d'aparcament en rotació, per hores a la primera planta. Les places de venda es troben a la segona planta i a la tercera planta. La gent que ha presentat sol·licitud s'ha agrupat en diferents grups, segons prioritat acordada prèviament pel Consell d'Administració de la Cala Gestió. Així, s'han establert 6 grups de prioritat. Prioritat 1, que és per als empadronats dins de la zona de les escoles velles i no disposen d'una plaça d'aparcament en propietat. Prioritat 2, empadronats al municipi que no disposen d'una plaça d'aparcament en propietat. Prioritat 3, empadronats dins de la zona de les escoles velles i que disposen d'una plaça d'aparcament en propietat. Prioritat 4, per a persones que treballen al municipi de l'Ametlla de Mar. Prioritat 5, per a empadronats del municipi de l'Ametlla de Mar i que disposen d'una plaça d'aparcament en propietat. I, per últim, prioritat 6, tenir en propietat una casa al municipi de l'Ametlla de Mar. En funció d'aquestes prioritats, s'han anat apuntat a la gent que ja ha sol·licitat la seva plaça en un dels 6 grups en els que encaixen. Després es farà un sorteig mitjançant el qual la persona pot triar la plaça que més li convingui. Antoni Montagut, vicepresident de la Cala Gestió.
Bé, l'aparcament de les escoles velles entrarà en funcionament ja el mes de juliol, o sigui que totes les persones que estiguin interessades encara estan a temps d'optar en un aparcament. I hem de dir que dintre del pla de mobilitat contemplat per aquest estiu és una peça estratègica juntament amb els aparcaments de l'entrada del poble. Esperem que doni solució a un dels problemes endèmics que tenim aquí a la població des de ja fa molts anys i veurem, passat l'estiu, podrem fer una valoració de què ha representat aquest aparcament, no?, dintre, com us deia abans, el pla de mobilitat.
L'obra de l'aparcament soterrat de la que s'ha encarregat Benito Arnó e Hijos S.A. va ser adjudicada per un import de 3.900.000 euros. L'aparcament tindrà l'entrada i sortida pel carrer Jacint Verdaguer per rampes de sentit únic. Qualsevol interessat en una plaça, ja sigui de lloguer o de venda, pot adreçar-s'hi a la Cala Gestió i sol·licitar informació. A més, en breu, es farà una campanya informativa en la que s'ampliaran tots els detalls per adquirir o llogar una de les places.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. L'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre segueix creixent gràcies a tu. El darrer sondeig del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, principals dades d'audiència i consums culturals a Catalunya, ens dona més de 40.000 oients a les Terres de l'Ebre. Des de les EMUTE, moltes gràcies. Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla com tu. L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Troben restes humanes durant el procés de desminatge a les Campocines, que podrien ser de soldats de la Batalla de l'Ebre. De fet, el Consorci Urbanístic de les Campocines, integrat per l'Incasol i els ajuntaments de la Fatarella, Corbera d'Ebre, Gandesa, Batea, Bot, Caseres, Mora d'Ebre i Vilalba dels Arcs, finalitzava la primera fase de desminatge de les gairebé 50 hectàrees de terrenys de les Campocines, al municipi de la Fatarella, un pas previ imprescindible per desenvolupar-hi el nou sector d'activitats econòmiques. Durant el procés de retirada de les restes d'explosius i artilleria, s'han trobat restes òssies humanes, probablement de soldats que van participar en la Batalla de l'Ebre durant la Guerra Civil. Els treballs de desminatge adjudicats a l'empresa Veolia, Servicios Medioambientales SL, es fan en tres fases diferenciades. Un cop finalitzada la primera, que correspon a la major part dels terrenys del futur sector industrial, caldrà desminar el sòl, corresponent a les finques encara no adquirides per l'Incasol, i finalment l'àmbit del tram del barranc de Sant Vicent, que es recuperarà i que estarà situat al terme municipal de Corbera d'Ebre. Durant les feines de retirada de les restes d'explosius i artilleria, l'empresa adjudicatària va trobar restes òssies humanes. En aquest punt es va activar el protocol establert per les actuacions de recollida de restes en superfície. L'Incasol va posar en coneixement de la Direcció General de la Memòria Democràtica la troballat de les restes dins del sector de les Camposines. Els responsables de la unitat de desapareguts i fosses comunes, òrgan competent en matèria de fosses comunes relacionades amb la Guerra Civil i la postguerra, es van desplaçar als terrenys on es van localitzar les restes per un primer reconeixement i, posteriorment, el Consorci va encarregar la recollida de les mateixes, l'estudi antropològic i el dipòsit posterior a l'òssera del Memorial de les Camposines, seguint el protocol establert per la Direcció General de la Memòria Democràtica. La batalla de l'Ebre entre el juliol i el novembre de l'any 38 va enfrontar més de 200.000 soldats dels bàndols republicà i franquista. A les Camposines es va caracteritzar per ser un nus central de comunicacions i va esdevenir també l'objectiu de bona part de les ofensives franquistes. Durant la primera fase dels treballs de neteja de les restes d'explosius, s'han descobert i destruït un total de 172 artefactes, entre els quals hi havia bombes alemanyes d'entre 25 i 50 quilos, una bomba italiana de 100 quilos, morters, obusos fins a 15 centímetres, espoletes i granades, a més de 350 quilos de metralla. Canviem ara d'escenari per traslladar-nos a la Plana Ràdio, l'emissora municipal a Santa Bàrbara, i dona compte de l'inici dels actes que aquest any celebren els 15 anys d'aquesta emissora municipal. Actes que es van encetar el passat divendres i dels que ens en parla Josep Roig.
Més de 60 persones van acudir a la convocatòria que la Plana Ràdio havia fet el passat divendres per tal de presentar el programa d'actes del 15 aniversari que celebra enguany l'emissora municipal de Santa Bàrbara. Un acte al que van estar presents, a part del personal de la mateixa emissora i del regidor de comunicació, el mateix alcalde que presidia l'acte. Jordi Boronat va fer esment de la funció social i de dinamització que du a terme l'emissora municipal alhora que admetia que per assegurar la continuïtat del servei la funció de l'Ajuntament no ha de ser intervencionista en quant als continguts, si només ve gestora de la despesa que comporta el servei, tal i com es fan la resta de serveis que s'ofereixen a la comunitat. L'invitat especial, però, va ser el periodista i empresari planer Josep Maria Arasa, l'encarregat de pronunciar aquest pregó xerrada commemoratiu que va conduir per una mena de calendari d'efemèrides a la inversa, parlant de les dates significatives que ha tingut la història de la comunicació a Santa Bàrbara en particular i al territori en general. De la xerrada del periodista caldria destacar, per exemple, el que segons ells tenen en comú els mitjans de comunicació de les Terres de l'Ebre, la proximitat i la referència informativa.
No us vull donar una xerrada convencional, perquè per a mi poder-vos parlar avui és un privilegi i un fet excepcional. Així que, mesclant-ho tot, la ràdio, els mitjans de comunicació, les Terres de l'Ebre i la meva experiència personal, començaré pel que hauria de ser el final d'una xerrada. Començaré per la conclusió final. I aquesta és que allò que tenen en comú la ràdio, en aquest cas la Plana Ràdio, els mitjans locals i les Terres de l'Ebre, és que som allò més pròxim, fenòmens propers de referència, el que més ens identifica, el màxim exponent o el més pur d'això que se'n diu procés de comunicació de masses. Res de nou, però sí, tot plegat, molt complicat per aconseguir-ho, com intentaré que dedueixen vostès mateixos.
En aquest retrocés cronològic, Arasa va fer especial esment a la revista amb la que es va iniciar el seu interès per la comunicació, Vent de Dalt, revista que es confeccionava des de la Unió Excursionista Santa Bàrbara a la segona meitat dels 80. El periodista planer va voler aprofitar l'acte per demanar disculpes públicament a les persones que es van poder veure perjudicades en aquella època amb els continguts de la publicació pels possibles excessos comesos en les formes i les crítiques que s'hi publicaven. Especialment, va dir Arasa, volia demanar disculpes a qui més rebia, l'alcalde d'aleshores, Josep Bertomeu.
El paper de coordinador que sovint vaig assumir en tant que era l'únic del grup que estudiava periodisme, vull demanar disculpes públicament a totes aquelles persones a les que injustament van perjudicar per excedir-nos en les formes i els continguts de la crítica, segur que en absolut professional, i en especial a qui sovint rebia més. Vull demanar disculpes, en definitiva, a Josep Bertomeu, exemplificant-ho amb ell també a tot un col·lectiu de gestors públics, perquè no vam ser gens equilibrats. Una qualitat que amb els anys he après que és imprescindible en la pràctica del periodisme.
Després de la xerrada pregó d'Arasa va intervindre Albert Simó, el creador de la nova imatge de la pàgina web de la Plana Ràdio. Albert Simó va destacar la dinàmica que ofereix en poder accedir des de diversos recursos de la xarxa i també la possibilitat que ofereix a partir d'ara a l'incloure el podcast per a que els usuaris puguin accedir als serveis de notícies, entrevistes o bans i comunicats locals en el moment que ho vulguin. Els assistents van rebre per part dels organitzadors un petit detall per agrair la seva presència. Es tracta de samarretes, pens i molt especialment les botelles d'oli de 250 centímetres cúbics embotellades gratuïta i específicament per la Cooperativa Agrícola del Camp amb motiu d'aquest aniversari.
Cada dia, per estar al dia, l'informatiu de Mute.
La matèria orgànica l'has de dipositar al contenidor marró. Et volem recordar que totes les restes de fruita i verdura, les restes i despulles de carn i peix, el pa sec i menjar cuinat en mal estat, les closques d'ou, fruita seca i marisc, el paper de cuina, brut de menjar, els taps de suro, marro de cafè, restes d'infusions i les restes vegetals en petites quantitats, fullaraca, flors, rams pansits, han d'anar al contenidor marró. Tria orgànica per un millor futur. És un missatge del Rebé, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
A Deltebre, del 21 al 23 de maig, Delta Fira. 31a Fira Multisectorial, mostra d'arts i oficis tradicionals i segona mostra de ramaderia autòctona. Recorda, del 21 al 23 de maig, Delta Fira Deltebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La plana cultural l'obrim avui des de Deltebre parlant de música i amb una molt bona notícia, ja que la banda de rock Creator serà a la final nacional del concurs Emergença. Lluís Abertomeu, Ràdio Delta.
La banda de rock de Deltebre, Creator, ha superat la semifinal del Festival de Música a nivell d'Europa i d'Amèrica del Nord, Emergença. El passat dissabte van actuar junt a 8 bandes més a la sala Rasmatàs 2 de Barcelona com a tercer pas per poder continuar vius en aquesta batalla de bandes. Els Creator van superar la prova gràcies al suport del públic que els va atorgar 109 vots, quedant en segona posició. De com va anar el concert i dels satisfets que es mostren, en parla el baix de Creator, Joan Forés.
I la veritat va anar super fenomenal, molt bé, estem super agraïts a tota la gent que ens va donar suport i mira, al final les votacions van quedar segons i podrem tocar el 26 de juny a la sala Rasmatàs 1, que és, bueno, és tot un premi, no?, per a nosaltres, increïble. És la final de les 14 bandes seleccionades a nivell de Catalunya, València i Madrid. I la final se fa a Resú i els 14 ne sortiran, crec, una o dos que se n'aniran a Rotenburg, Alemanya, a participar també allà un festival, no? Però bueno, per a nosaltres ja toca a la Rasmatàs 1, que és una de les sales més grans de Catalunya i més importants on venen a tocar tots els artistes que nosaltres anem a veure, no? Quan anem de concert anem allí a veure els nostres artistes preferits i bueno, poder tocar allí és tot un privilegi, no?
El proper concert, la final nacional, recordeu, tindrà com a escenari la sala Rasmatàs 1 de la Ciutat Comtal. Serà el dissabte 26 de juny. Per més informació, al Facebook del grup o bé a la pàgina web creator.es.
Gràcies, Lluís. A la música continua amenitzant l'informatiu de Mute, ja que aquesta setmana, en motiu de les jornades culturals a Santa Bàrbara, s'han organitzat diversos actes musicals, conferències, tallers i també el concert de Los Tremendos a les Terres de l'Ebre. De tot plegat, ens en parla en la següent crònica Josep Roig.
Aquesta setmana i dintre del programa d'activitats de les jornades culturals que està celebrant el municipi de Santa Bàrbara es pot dir que és la setmana de la música, perquè tots els actes que realitzaran estan relacionats amb aquest art i organitzats per la banda de música de la Unió Musical Jaume Balmes. Tallers i també conferències seran els protagonistes. Ho explicava el director de la Unió Musical Jaume Balmes, Marc Sobirà.
Tenim tres dies, estem el dimarts, el dijous i el divendres, fent activitats com tots els anys, i bueno, enguany hem volgut canviar una miqueta les activitats que hem fet l'any passat, i més o menys el taller de pintura que... si podem lo mantindrem tots els anys, perquè el que fem és decorar tot el pati interior de la valla que hi ha del muro de l'escola, pintant-lo i decorant-lo en motius musicals, doncs, bueno, això si podem ho mantindrem tots els anys. I com a novetat enguany doncs, tenim un taller de ioga i pilates que és, jo penso que és molt recomanable per als músics abans de fer els concerts, doncs, arribar a estar en un estat de tranquil·litat i tot això, que ens anirà molt bé. I tenim una conferència sobre la música, un hàbit saludable, el dimarts a les 8 de la tarda.
El divendres dia 14 també hi haurà una activitat musical força singular. Es tracta de l'actuació dels anomenats Los Tremendos de les Terres de l'Ebre, una formació de músics veterans de les bandes de Deltebre i Santa Bàrbara, coordinats per un dels mestres de l'escola, Agustí Roé. Paco Caçador, president de la banda planera i músic de la formació, explicava com va néixer aquesta iniciativa de formar aquest singular grup que a Deltebre, per lo que sembla, ja es va estrenar fa unes setmanes amb força èxit.
Bueno, pues aquí, com sabeu, som molt amiguets en Agustí de Bàrbara, en Agustí Roé, i llavors doncs, en son fill estem molts de matins junts, alguns matinets estem juntets, i un dia se li ocorreix dir, escolta, per què no fem uns ensaios en los grans de Deltebre, de l'Espigador, la gent gran, i els quatre sou, o cinc que sou d'aquí de Santa Bàrbara. Va, toca, va, com ho tenim d'aclarir tot això? I al cap de dos dies se presenta, mos dona els papers, diu, xxt, això, diu, lo de llums, ensaiar la cava. I vinga, mos has vist los quatre dalt del cotxe perquè ensaiar la cava. I llavors hem anat tres vegades nosaltres allà, no, dos vegades, i ells han pujat un aquí. Llavors avui tornem a anar a ensaiar allà baix a la cava, llavors el dijous vindran i faran l'últim ensaio aquí al centre, i després pues, bueno, volen estrenar-se aquí a Santa Bàrbara. Però això més que res són la gent gran de Deltebre i els d'aquí de Santa Bàrbara.
El concert de Los Tremendos de les Terres de l'Ebre serà al Centre Cultural de Santa Bàrbara aquest divendres a partir de les 9 de la nit i amb entrada lliure.
Seguim parlant de temes culturals, perquè s'ha obert ja el termini per reservar l'estand per la 7a fira del llibre ebrenc. S'ha obert el període d'inscripció de reserva d'estands d'aquesta 7a edició de la fira del llibre, que se celebrarà dissabte dia 5 i diumenge dia 6 de juny a Móra d'Ebre. La gran novetat d'enguany és que el recinte firal amb els estands s'amplia i s'iniciarà la fira el dissabte dia 5 per la tarda. Continuarà el diumenge dia 6 durant tot el dia. Això és degut a la gran afluència de públic que gràcies a Literarum, Fira d'Espectacles Literaris, va haver l'any 2009 i les activitats paral·leles que es van programar per a tots els públics. Enguany s'espera superar la xifra de 5.000 visitants que des de divendres fins a diumenge a la tarda va tindre l'edició de l'any 2009. Per això s'ha potenciat també els espectacles, les activitats paral·leles al voltant del recinte firal per atreure més públic i així poder ampliar la venda de llibres ebrencs durant els dies de la fira. A més, es continuaran realitzant les taules de presentacions conjuntes de llibres ebrencs de diferents editorials catalanes i de diferent temàtica, el concurs de relats curts, llibresebrencs.org i moltes sorpreses que s'aniran informant en les properes setmanes. Recordem que aquesta fira es portarà a terme els dies 4, 5 i 6 de juny a Literarum, la Fira d'Espectacles Literaris i la Fira del Llibre Ebrenc de Móra d'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Tortosa ha celebrat la tercera trobada de centres de primària del Pla Català de l'Esport a l'Escola de les Terres de l'Ebre. La jornada l'han protagonitzat uns 1.200 alumnes procedents de 50 centres de primària de les Terres de l'Ebre. Ahir al matí a l'estadi de Tortosa era l'escenari de la tercera trobada de centres de primària, una iniciativa inclosa en el Pla Català de l'Esport a l'Escola i organitzada pel Consell Esportiu del Baix Ebre, amb el suport de la Secretaria General de l'Esport, el Departament d'Educació, l'Ajuntament de Tortosa, Tortosa Esport i la UEC. A la trobada participaven 1.200 alumnes de primària provenents d'una cinquantena de centres educatius de les quatre comarques de l'Ebre. Cal destacar la implicació del voluntariat dinamitzador d'aquest esdeveniment que ha suposat la implicació d'un centenar de persones en les tasques organitzatives i de monitoratge de les activitats esportives, així com gairebé 160 coordinadors i acompanyants. En total, l'assistència es xifra al voltant de les 1.400 persones. A les instal·lacions municipals s'hi han habilitat 14 zones on s'hi han portat a terme diferents activitats. Voleibol, futbol, ergòmetre, també gincama de bicis, birles, badminton, tenis taula, mocador, estirar corda, curses de sacs, cursa de velocitat, bàsquet 3x3. Durant la jornada s'ha establert també un sistema de rotació on els nens, dividits en grups mixtos, havien de realitzar un total de 6 rotacions de 25 minuts cadascuna, guiats pels seus coordinadors. Cada centre ha participat amb un màxim de 24 alumnes, repartits amb 3 equips mixtos, formats amb un mínim de 6 alumnes i un màxim de 8, per permetre un desenvolupament de la jornada. Els equips s'agrupaven en funció dels cicles dels alumnes. Totes les activitats han estat arbitrades pels mateixos alumnes per tal de fomentar el companyerisme i el respecte vers l'entorn. Els coordinadors, en aquest cas, únicament dinamitzaven els partits i organitzaven els aparellaments.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Segurament ens queden moltes altres notícies que comentar-los, i però de moment i per avui hem de posar el punt i final al nostre temps d'informació. Els emplacem, si ho volen, demà dimecres, com és habitual, i des de la seva municipal.